Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Salut per totes i tots. Els donem la benvinguda i les gràcies per decidir sintonitzar amb Més Gran Ser Gran, un dels únics programes de ràdio que dedica el seu contingut de 30 minuts a parlar de les persones grans i dels llocs on hi viuen, les residències i de tot el seu personal. Com sempre, tenim un programa ple d'informació d'aquest món. Per començar, tindrem el tema del dia a càrrec d'en Josep de Martí. L'entrevista d'avui parlarem de l'autocuració i el benestar, la borsa de treball i la consulta del treballador social, que seran a càrrec d'en Carles Reixac. Tot el que els pot interessar conèixer d'una residència. Abans de començar, escoltem un consell. Som-hi.
La hipoacúsia o sordesa és un problema que afecta major o menor gravetat a més de 7 de cada 10 persones més grans de 70 anys. En la major part dels casos existeixen remeis que poden ajudar a sentir millor. Per desgràcia, però, hi ha molta gent que viuen amb la sordesa sense fer-hi res. Per això, si et diuen que poses la ràdio molt forta o t'han de repetir les coses, consulta amb el teu metge i no dubtis en demanar informació en algun centre auditiu que tinguis proper a casa.
Avui coneixerem què és la indústria del benestar, quin paper juga la tecnologia. Ens presenten i condueixen els convidats d'avui el senyor Josep de Martí, jurista i gerontòleg, professor de màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I en Carles Reixac, gerontòleg, màster de gerontologia i treballador social, especialista en dependència i gent gran. Carles, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
Endavant, Josep, com vulguis.
Doncs avui que parlem de benestar...
Sí.
Què és el que ens produeix més benestar a les persones? Doncs part de trobar-nos bé és mantenir,
sí,
bones relacions,
sí,
tenir éssers estimats...
Sí, senyor.
I hi ha uns petits éssers que es diuen nets. Mm-hmm. I per la gent que tingui que té nets, produeix un gran benestar tenir contacte amb els nets.
I tant.
Si pot ser un contacte carinyós, un contacte efectiu i no obligat, millor encara. Perquè sí, no estic parlant d'una realitat que ja hem parlat alguna vegada, dels avis esclaus, que són aquests avis que estan, han de tenir cura dels seus nets perquè potser els pares, que són els seus fills, no poden fer-ho. I aleshores, més que gaudir dels nets, els estan presoners.
S'ha de fer de gust, això, no vols dir?
Però saps que sempre diuen que quan hi ha un excés és quan venen els problemes. Sempre el terme mig és el que està.
Sí.
A vegades és dolent que s'abusi dels avis, perquè no hi ha més remei, són els avis els que han de portar els nens al col·legi, al metge, quedar-se amb els avis al cap de setmana, quedar-se a casa dels avis a dormir els nens perquè algú treballa en torn de nit. Però, per l'altra banda, tenim aquests casos en què, per alguna desavinença, els pares impedeixen que els avis tinguin accés als nets.
Això també és trist, eh?
Sí, i a vegades pot ser, imagina't, una família, primer, que hi ha un matrimoni, una parella, i que per desavinences diuen, però saps què? No tornaràs a veure el teu net. I després hi ha unes altres, que és quan es produeix un divorci, sí, i aleshores, clar, dius, pues mira, a mi em toca veure el meu fill cada 2 setmanes, el cap de setmana altern. I l'avi diu, i jo quan podré? Bueno, no pots. Pues volia dir una cosa. El Codi Civil té un article, que és l'article 160.2, que diu, no es podran impedir sense causa justificada les relacions personals dels menors amb els seus germans, avis i altres parents i propers. Això vol dir que si una persona gran que tingui nets no pot veure els seus nets perquè li estan evitant, li estan impedint els seus fills o la jove o el gendre, fins i tot podria anar al jutjat a demanar que li establís un règim de visites. En aquest cas, ja veiem, anar al jutjat sempre és una cosa que és millor no fer, no?
Millor
sempre...
no arribar-hi, clar.
Sí,
clar, clar.
Això que es diu pleitos tengas y los ganes, no? Perquè si has d'anar a un advocat per veure el teu net, enfrontant-te al teu fill o filla, malament. Però sabem que tenim això. I fins i tot, quan es produeix un divorci, els avis podrien personar-se al divorci demanant que dins dels règims de visites també els tinguessin
també
en compte amb ells.
Eh?
Sí, ja diem que, clar, el que ens agradaria a tots és tenir nets i netes,
sí, i una bona harmonia,
i poder-les veure i poder ajudar en la capacitat que es tingui d'ajut, Però, bueno, saps que per un costat les famílies tenen les relacions sí. i per unes altres cada família és una nou i és molt difícil entrar-hi dins si no hi ets. Però sí que podem dir una cosa, a vegades tenim la llei que ens pot ajudar en un moment determinat. El que és important és intentar conèixer la llei i, com ens sol dir el nostre advocat de capçalera, l'Alejandro Ebrard, a vegades has d'anar a un advocat. I si el que s'afecten són els teus drets, recorda que tens advocats per ajudar-te.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Pues continuamos en Es Gran, Se Gran y tenemos a un invitado que nos va a hablar de algunas palabras con las que estamos solamente lejanamente familiarizados. Bienvenido Juan Pablo Correa, que es antropólogo y tecnólogo. Bienvenido al programa.
Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis?
Te escuchamos perfectamente. Estamos muy contentos de tenerte y yo diría que estamos tan contentos que estamos rozando el bienestar.
Sí, señor. ¿Verdad?
Pero y yo creo que si rozamos el bienestar en inglés, diríamos que estamos rozando el wellness. Pero esto del bienestar y del wellness tiene una industria detrás. ¿Qué es esto de la industria del bienestar?
Sí, pues yo he estado observando en este último tiempo esta tendencia, en parte porque también me he visto haciendo yo mismo parte de ella, ¿no? Ahora tengo en mi brazo un Apple Watch, que es un dispositivo que mide mis constantes vitales, me dice qué tanto me estoy moviendo durante el día, cuántos pasos doy, y esto me está ayudando a mí personalmente a mejorar mi calidad de vida, a mantenerme mucho más activo, ¿no? Entonces la pregunta que me hago es, ¿de dónde viene todo esto del bienestar y qué es esta industria del wellness? Y he estado investigando un poco y es una industria que viene creciendo de manera acelerada en Estados Unidos, en China también y por supuesto en Europa. Países como Alemania vienen siendo punteros en este tema. Y para entender la palabra clave entre wellness, no sé si recordáis que hace algunos años, especialmente en los 90, se hablaba del fitness, ¿no? Y todo el mundo quería estar en el fitness, ir al gimnasio y ponerse bien físicamente.
Como Jane Fonda, ¿no?
Sí, y la diferencia entre el fitness y el wellness es que cada vez más estamos reconociendo que no solo queremos sentirnos bien físicamente, sino que también nos queremos sentir bien psíquicamente, mentalmente, espiritualmente, ¿no? Y el wellness lo que intenta atacar es integrar todas estas maneras de sentirse bien, ¿no? Entonces es una idea más integrativa de nuestro bienestar, no solamente desde el punto de vista físico, sino desde estas otras dimensiones.
Y una cosa, si hablamos de industria, quiere decir que hay empresas que han visto detrás de esto la oportunidad de vendernos cosas, servicios y de generar actividad económica, ¿no?
Así es, así es. Y es una industria que va creciendo. Se estima que en Estados Unidos puede ser un mercado de tres, como hablan los americanos, trillones de dólares, ¿no? Uh-huh. Y que en los últimos años, desde el 2017, ha crecido a un ritmo del 6% anual. O sea que estamos hablando de una tendencia que realmente en Estados Unidos, por ejemplo, está llegando incluso a alcanzar la inversión que se hace en salud normal, ¿no? Y es porque la gente empieza a ser cada vez más consciente de que de manera preventiva tiene que cuidar de alguna manera su bienestar para llegar mejor al estado de envejecimiento, ¿no?
Y una cosa, esto siempre que hablamos de estas cosas parece que el Apple Watch pues es una cosa china diseñada en América y de una gran multinacional. Podemos ver cosas que casi siempre parece que nos vengan de fuera, pero en Cataluña o en España, ¿Hay alguna oportunidad para la industria de aquí para que se apunte también a la oportunidad del wellness?
Sí, lo que yo veo más interesante desde el punto de vista tecnológico es que España es un país que tiene una infraestructura de telecomunicaciones muy robusta. Y esto es muy importante para este tipo de iniciativas. Si pensamos, por ejemplo, en los relojes inteligentes, los datos, los biodatos que estamos transmitiendo a la red, no solo se necesita tener los dispositivos y que la gente pues empiece a utilizar este tipo de gadgets o herramientas, sino que también tienes que tener una red robusta que soporte estos datos y que se puedan analizar. Y yo diría que aquí España tiene una oportunidad enorme. Yo no creo que todavía estemos, digamos, a la cabeza como países como Estados Unidos y China, pero sí que sí es cierto que a nivel europeo esa infraestructura de telecomunicaciones nos puede dar una ventaja para empezar a pensar cómo sacar mayor provecho en este mercado. Y si comparamos, por ejemplo, con Alemania, hay lugares en Alemania donde el internet no llega. Y la gente en Alemania, uno piensa en Alemania, no, pues esa gente son en la cabeza de Europa en muchos temas tecnológicos, pues en temas como la conexión y las telecomunicaciones pueden estar en algunos casos peor que España.
Pues esperemos que haya gente que nos está oyendo o en directo, a través de internet, a través de blog, quizá en algún pueblo de Cataluña, en algún pueblo en Andorra, gracias a esta buena comunicación. Pero sí que quería decirte una cosa. Hablamos de wellness. Yo vuelvo a hablar de, puede ser el reloj, puede ser algún otro sensor, puede ser cosas que nos ayudan a estar mejor, pero normalmente cuando hablamos de esto lo vemos estos relojes que miden los pasos y el corazón en gente joven. ¿Qué tiene que ver esto del wellness con el envejecimiento?
Yo lo que creo o me gustaría que sucediera, porque pues estoy aquí hablando de deseos más que de realidades, no creo que esto todavía esté sucediendo en España, quizás con la teleasistencia y la telemedicina, que son conceptos muy antiguos, o sea, no, esto... No, ahora empieza a tener sentido con lo que ha pasado con la pandemia y que nos hemos visto limitados a ser atendidos de manera físicamente. Entonces, cuando nos hemos dado cuenta que este tipo de herramientas nos pueden ayudar a solventar problemas, ¿no? Y creo que aquí lo que puede empezar a aparecer es una especie de servicios híbridos, ¿no? O sea, nos estamos dando cuenta con el teletrabajo ahora mismo con la pandemia, y es que hay muchas empresas, bueno, yo vivo aquí en Finlandia, que han empezado por la necesidad de tener que poner puestos de teletrabajo y se han dado cuenta pues que funciona quizás mejor que lo que tenían antes, que era tener todo el mundo en la oficina. Entonces, quizás esto también empiece a pasar un poco con los servicios de atención primaria, ¿no? Quizás muchas de las personas mayores que antes tenían que dirigirse a un centro de salud para acceder a muchos servicios o tenían que acceder fuera de su casa a servicios de asistencia y de cuidado, ahora puedan empezar, si este tipo de servicios se desarrollan, a tener un servicio híbrido. No es que esta tecnología o estas soluciones vayan a reemplazar lo que ya tenemos, sino que van a complementarlo y van a hacer servicios mucho más híbridos, en donde alguna parte del servicio se hace de manera telemática o remota y otra parte se hace de manera presencial. En Estados Unidos, por ejemplo, ahora hay cámaras que van detectando la actividad que tienes en el hogar. Ya no es solo la teleasistencia reactiva de que hay una persona que se llama al teléfono, sino hay un seguimiento permanente de lo que está sucediendo en el hogar. Y los sistemas con algunos temas de inteligencia artificial pueden identificar momentos en donde puede haber peligro y de manera sí reactiva, pero haciendo cierta previsión de lo que está sucediendo en el hogar, poder controlar lo que pasa y ponerse de manera oportuna en contacto con la persona o el familiar que pueda atender la situación, ¿no?
Claro, con lo que nos estás diciendo, parece que la tecnología es el centro, ¿no? Es la columna vertebral del bienestar, este wellness visto desde esta perspectiva. La tecnología tiene un papel fundamental, ¿no?
Sí, y vuelvo al tema de la infraestructura, porque a veces pensamos en la tecnología, en los dispositivos, y es que si no hay una buena infraestructura que permita en el futuro recoger esos datos, compartirlos de manera eficiente. No sirve de nada, digamos, esa segunda capa que son los dispositivos, los relojes, ¿no? Y por eso es que yo veo aquí que en un país como España existe una gran oportunidad. Ahora se viene el tema del 5G, que son las nuevas redes de telecomunicación móvil, y aquí probablemente España va también a tener un papel interesante cuando empiezan a llegar estas redes. Entonces, la tecnología aquí y sobre todo las infraestructuras de telecomunicación van a jugar un papel fundamental en el desarrollo de estos nuevos servicios.
Sí. Y una cosa, tenemos que ir acabando, pero a mí siempre que hablamos de tecnología y bienestar vemos como una balanza, porque por un lado parece que si estamos dispuestos a compartir muchos de nuestros datos con un sistema de inteligencia artificial o un sistema, digamos, informático, a cambio nos puede dar pues más seguridad o más salud o más bienestar. Pero por otro lado pensamos, sí, pero estamos dando mucha información. Hace poco leía en un periódico que si el 60% de la población llevase un reloj de estos que te va midiendo la temperatura, el corazón y todo, quizá hubiésemos podido predecir la pandemia, pues un mes antes, porque hubiésemos visto pequeños cambios en la temperatura, tal, pero por otro lado decían, sí, pero les encantaría a los fabricantes de jarabes contra la tos tener estos datos para enviarte un anuncio de jarabe o para enviarte una cosa. ¿Cómo ves tú este dilema entre compartir información y obtener seguridad y las empresas y que te ofrezcan cosas y que pierdas control sobre tu propia información?
Sí, yo creo que esta es una discusión válida y legítima, y yo creo que la industria tecnológica la tiene muy presente. De hecho, no sé si sabéis que ahora Apple ha hecho un giro en su estrategia muy grande en el nuevo software de los móviles. Ahora te pregunta si quieres compartir los datos con terceros y tú puedes decir que no. Y esto está poniendo en aprietos a muchas empresas que utilizaban estos datos para promocionar sus productos y servicios. Entonces, yo creo que es un tema que siempre va a ser importante en la conversación y que en la medida en que sea relevante para los usuarios finales va a estar en la agenda política, en la agenda de las empresas. Así que es una lucha que no hay que dejar de dar y que va a seguir estando ahí.
Perfecto, pues Juan Pablo Correa, recordemos, director de InfoElder, antropólogo, tecnólogo y colaborador de este programa. Siempre es muy interesante hablar contigo, lo has dicho, siempre te tenemos que llamar a Finlandia donde vives y es un placer poder contar con un rato contigo cada cierto número de programas. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
A ti por la llamada, muchísimas gracias.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí, Carles Reixac i Marc Rius. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Doncs avui a la Borsa, què us sembla si en comptes de parlar de feina parlem de voluntariat?
Molt maco.
Perquè ara que estem a l'estiu és una època en la qual molta gent té més temps.
Sí, senyor.
I podem aprofitar per fer voluntariat. I buscant, volia trobar, i finalment ho he trobat, un lloc on poguessin donar alguns, diguem, algunes avantatges que té ser voluntari. En aquest cas, sempre ho vull orientar a les residències de gent gran, mm-hmm. o, per exemple, als centres de dia. Doncs, primer de tot, he trobat un lloc on te parlen que quan ets voluntari et sents més útil.
Ho crec.
I és que diuen, i és cert, jo he treballat en residències molt de temps, a més he vist voluntaris, i sí que és cert com que quan venen els voluntaris se'ls hi canvia la cara i veuen com que el que fan funciona, i això, com dèiem, és sentir-se útil. A més, un altre avantatge que també en parlen és que crees llaços amb la teva comunitat. Mm-hmm. Perquè, a més, normalment sí que és cert que quan anem a fer de voluntariat, de voluntaris a un lloc, no anem, per exemple, si ve a Barcelona, no anem potser a Lleida a fer voluntaris o a Tarragona.
No.
Ens quedem al nostre barri.
Prop de casa, clar que sí.
Llavors, això crees llaços, et coneixen, coneixes tu també les organitzacions que hi ha en el teu barri, les residències, i també fas bons amics i bones amigues. Mm-hmm. És molt important.
Ja ho crec.
El fet de fer amics quan estàs fent voluntariat. Un altre avantatge seria que, a més, pots posar a prova les teves capacitats. És a dir, tu penses que potser fas bé alguna cosa, que, per exemple, ets bo fent classes de costura, i pots ensenyar a la gent que viu en una residència, per exemple, com cosir. Coses bàsiques, sí. Per exemple, el que sigui.
I la persona que va a llegir llibres, jo conec una persona que va sempre a llegir llibres a persones grans, com que no hi veuen gaire, doncs també practica ella llegint.
Clar, això exactament. Practiques i veus si és de bo i també millores. I sobretot, també és molt important, tu ensenyes a fer una cosa als altres, però també els altres et poden ensenyar a tu.
Clar que sí, i tant.
T'ensenyen a vegades, no una activitat, sinó a vegades també valors.
Sí, sí.
Valors que rebem al fer de voluntaris. I també relacionat amb el tema, podríem dir, de la que parlàvem al principi de sentir-te útil, també podem dir que també hi ha l'autoestima i també que et sents generós, és a dir, notes que dones alguna cosa als altres.
I tant que sí. Donar sempre és bo.
Donar és bo. I sobretot penso que no hem d'oblidar un últim punt, que és per mi el punt amb el qual tots ens hem de quedar. I és que quan som voluntaris, quan anem a fer una activitat que veiem que ens omple i omple la gent i funciona, a més, en tot aquest moment, ho passem bé.
I tant.
Per tant, penso que jo vull animar, com dèiem ara que estem a l'estiu, que molta gent, tothom que pugui, vagi a residències i pregunti si pot ser voluntari i si ara mateix no pot anar presencialment perquè li diuen que encara no és el moment, si més no ho puc fer telefònicament o sempre hi haurà formes de fer-ho.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs en programes anteriors vam parlar de quines eren les funcions d'un psicòleg
a una
residència. Avui parlem, en el meu propi camp, de què fa un treballador social a una residència. Doncs comencem primer parlant de que és un factor que més m'agrada, que també fa visites, per començar, sol ser fer les visites, per exemple, d'ingrés, ensenyar el centre, resol dubtes. És un dels factors principals que més a mi m'agradava, perquè, com diem, per exemple, també tenim el fet de redactar informes socials, la gestió potser de canvi de pensions, DNIs, fer també la història de vida i tot això, però a mi el que més m'agradava era, i és un dels punts claus que també diuen al Col·legi de Treball Social, era fer aquestes visites d'ingrés, perquè a més és el primer cop en el qual pots conèixer la persona, parlar amb la família, ensenyar el centre, veure si de bo aquell recurs és el que més val per a la persona o els pots potser aconsellar que vagin a un altre recurs perquè potser veus que aquella persona no li encaixaria, perquè com bé hem dit aquí moltes vegades, finalment només un 5% de la gent gran cal una residència. També és molt important crear vincles amb altres entitats de la zona, parlàvem abans del voluntariat, perquè vingui gent, o siguin escoles, siguin associacions, a fer activitats, o puguin anar, per exemple, a biblioteques, etc. És també fer aquests vincles.
Ve ser com un gestor, no? Ve ser com un gestor
és una de les funcions dintre, podríem dir, de gestionar diferents coses a nivell de papers, tràmits i tal, però com que això és una part que és molt necessària i cal, i té els seus fruits, és una cosa. Però també, com deia, una altra part que et permet ser més creatiu és, per exemple, això dèiem d'informar. És a dir, els teus coneixements es poden aplicar fent gestions i al mateix temps, quan més saps, més pots ajudar a qui et ve.
I
parlàvem abans, com deia, allò del voluntariat, que t'omple d'autoestima, et fa sentir bé. Doncs jo, quan feia una visita a una residència i veia que la persona marxava ja sabent que aquell era el seu recurs o no, i el que podia esperar de nosaltres...
Estava satisfet.
Em sentia molt satisfet.
Clar que sí.
Per tant, com vèiem fa també uns programes, amb això també volíem animar a que els psicòlegs que busquessin feina anessin a treballar una residència, i ara volíem animar a un treball social que busca feina pugui també treballar o sentir animat a treballar a una residència.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Molt bé, doncs, Josep i Carles, ens veiem al proper programa.
Fins la propera.
Fins aquí És Gran Ser Gran. Els agraïm la seva companyia i ens agradaria poder comptar amb vostès en el proper programa. Siguin feliços. Adeu.